Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Els veïns dels Marinals denuncien una desigualtat al barri en matèria educativa. Tot i que el pla educatiu d'entorn contemplava dos instituts de referència per als alumnes d'aquesta zona, el Miquel Crusafont i l'IES Sabadell, sembla que aquestes possibilitats, que els veïns ja consideraven molt justes, s'han reduït encara més. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell el president de l'Associació de Veïns del Barri, Francisco García.
Ens adonem que no només seria impossible triar l'IES Vallès, sinó que, a més, ens deixaven sense l'opció de l'IES Sabadell.
Els veïns defensen poder triar entre els tres instituts que els queden més pròxims, igual, diuen, que ho poden fer altres barris de la ciutat. Per això encetaran diferents mobilitzacions per fer sentir la seva veu, entre les quals hi ha una recollida de signatures o una concentració al ple municipal. Serà el principal argument informatiu del Notícies Migdia d'avui, però aquest dimecres 31 de gener també ens deixa altres titulars que repassem a continuació. I ho fem amb la Mireia Prat. Bon dia, Mireia.
Bon dia, Karen.
Ja es coneixen els noms dels candidats a substituir Josep Escartín com a síndic municipal de Greuges.
Opta en aquest càrrec Maria Teresa Roma, que va ser número 7 a les eleccions municipals del 2011 per Convergència i Unió, Lluís Saila, últim president de les antigues agrupacions professionals Narcís Giral, Jordi Serrano, director de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya i col·laborador d'aquesta emissora, i Maria Teresa Soler, professora de l'agrupació pedagògica Sant Nicolau. El nou síndic s'escollirà al ple municipal del mes de febrer, que tindrà lloc el dijous 22.
Les entitats sobiranistes no comparteixen la decisió del president del Parlament d'ajornar el ple d'investidura.
Els portaveus del Comitè en Defensa de la República i Sabadell per la Independència defensen la legitimitat de Puigdemont de ser president. Francesc Baró, coordinador de l'Assemblea, defensa per què s'oposen a l'ajornament.
Hem d'avançar cap al que la gent vol. No estava pensat en anar en contra de ningú. El que sí que els resultats del 21 de desembre marquen el que marquen, i nosaltres pensem que la restitució passa pel president Puigdemont, que era el president legítim abans que apliquessin el 155. I per tant, doncs, l'Assemblea ja ha dit que ha de passar, la legitimitat passa pel president Puigdemont.
Coneix que l'embat de l'Estat és molt potent i que fer una investidura a distància podria haver perjudicat els diputats que són a la presó, a l'exili o que estan pendents de judici.
D'aquestes qüestions i d'altres en parlarem en la pròxima mitja hora. Abans, però, obrim pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Tenim 14 graus ara mateix a Sabadell. Les temperatures es mantenen respecte als últims dies. Comprovem què ha de passar en les pròximes hores meteorològicament parlant. Esther Batalla, bon dia.
Hola, bon dia. Jornada avui molt plàcida, amb ambient assolellat, tot i que encara són persistents alguns bancs de boira i també alguns estrats baixos, sobretot a Ponent. En qualsevol cas, en conjunt domina l'ambient assolellat a la resta del país, amb una temperatura una mica més suau a migdia, però té les hores comptades aquesta estabilitat atmosfèrica, perquè ja a partir d'aquesta propera matinada arribaran núvols alts i mitjans que ennuvolaran el cel d'oest a est, i s'espera que durant la jornada de demà, especialment durant les hores centrals del dia, quedi tapat amb el creuament d'un front que deixarà precipitacions arreu, si bé especialment seran més extenses i continuades al terç nord i també a la meitat est del territori. Acabaran al final del dia més restringides al vessant nord del Pirineu i també al sector central del litoral i prelitoral. Atenció a la cota de neu, perquè s'iniciarà entorn als 1.200 metres de matinada, matí al vessant nord, i acabarà baixant fins als 600 metres arreu del territori a la tarda. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
I comprovem ara com funciona el transport públic. Ho fem connectant amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments no tenim constància d'incidències. Segons ens indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Per tant, podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot des del Transmet. Bon dia.
Moltes gràcies. Ara comprovem com funciona la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit apunta que no hi ha incidències al conjunt de les carreteres catalanes, tampoc a les vies més properes a Sabadell, i també se circula amb comoditat a les vies d'entrada i de sortida de Barcelona. I ara, quan passen 5 minuts de 2:15, entrem en matèria amb el Toni González a les vies de so i amb l'Albert García a la redacció i producció. I comencem el Notícies Migdia d'avui parlant de reivindicacions, perquè els veïns dels Marinals volen poder triar opcions d'institut per als seus fills. El Pla d'Èxit Educatiu recollia dues opcions, l'Institut Miquel Crusafont i l'IES Sabadell, i volien afegir-hi una tercera opció, l'IES Vallès, per proximitat geogràfica. Des de l'Associació de Veïns, però, asseguren que l'Ajuntament ho ha reduït a una única opció pel barri, el Miquel Crusafont.
Els alumnes procedents de les escoles de Arraona i Cifuentes continuen els estudis, segons el Pla d'Èxit Educatiu, als instituts Crusafont i Sabadell. El president de l'Associació de Veïns de Arraona Marinals Can Gambús, Francisco García, explica la situació.
Nosaltres consideràvem que l'IES del Vallès, que està a una distància inclús més curta que l'IES Sabadell, també hauria d'estar inclòs. I comencem a parlar del tema, pares i mares de les escoles de Marinals, i decidim fer aquesta sol·licitud, aquesta demanda a Joan Berlanga com a regidor d'Educació, i ens adonem que no només seria impossible triar l'IES Vallès, sinó que a més ens deixaven sense l'opció de l'IES Sabadell.
Això aboca tots els alumnes a matricular-se al Miquel Crusafont. La majoria de pares i mares, així com directors dels centres implicats, volen mantenir les opcions incloses al pla i, a més, incloure la tercera opció. I així ho van expressar en una trobada per parlar del tema.
El Joan Berlanga va assistir a la reunió i va dir que ell no estava d'acord amb la nostra demanda i que ell era partidari, entre d'altres coses, que els nens del barri no sortissin del barri. Llavors es va xocar molt aquesta actitud.
Els veïns han decidit presentar un escrit amb les seves reivindicacions i es plantegen també recollir signatures i fins i tot anar al ple municipal del mes de febrer.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
El període per optar a ser síndic municipal de Greuges s'ha acabat. S'hi han presentat un total de 4 candidats, que ja són públics. El dia 22 de febrer s'escollirà el candidat al ple municipal per tal de substituir l'actual síndic en funcions, Josep Escartín, tot plegat després de superar els tràmits de verificació de requisits i de reunir-se amb la Junta de Portaveus per exposar en línies generals el seu programa. Anem a conèixer aquests candidats. Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Karen.
Jordi Serrano.
Director de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, historiador.
Vaig pensar que la meva experiència en la defensa dels drets civils en diferents plataformes al llarg de la meva vida, al moment l'equip progressista, la Lliga per la Laïcitat, etc., podia ser una bona cosa de posar-ho al servei d'aquella gent, d'aquells sabadellencs, que tenen dificultats, a vegades insalvables, amb les institucions.
Maite Soler,
professora a l'Escola Sant Nicolau, escriptora.
Soc una persona multidisciplinària i en tot cas el que jo he anat observant, jo soc de saber de tota la vida, és un teixit social molt fort que sempre surt des de baix, diguéssim, no? Del ciutadà cap amunt. Això és molt bo, perquè enriqueix moltíssim la cohesió social. Però, d'altra banda, en una societat democràtica cal garantir que tots els ciutadans puguin exercir els seus drets. I, com diem, hi ha gent que els coneix, sap molt bé com recórrer les institucions, però d'altres potser queden més desvalguts, més desfavorits.
Lluís Saila.
Jubilat vinculat al sector tèxtil, darrer president de les agrupacions professionals Narcís Giral.
Hi ha llocs que encara no saben quina és la funció que té el síndic de greuges i què és el que pot fer en realitat. S'hauria de potser explicar més bé i parlar-ne amb el sentit dels diferents amplis i coses que hi ha a la ciutat, com per exemple a les associacions de veïns.
i Maria Teresa Roma.
Empresària a Mas Avícola S.A., esteticista de formació amb una trajectòria vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya.
I no deixem de banda el síndic perquè el Partit dels Socialistes ha presentat una demanda a aquest organisme al·legant una falta de resposta del govern quadripartit a les seves preguntes i peticions. Segons els socialistes, un 99% de les preguntes presentades han rebut resposta fora de termini o directament no l'han rebut, un fet que, diuen, els dificulta la seva feina com a partit municipal.
Des de l'inici d'aquest mandat, el PSC ha presentat 78 preguntes al govern municipal i només 4 han estat contestades en menys de 3 mesos. A més, 5 no han rebut ni tan sols resposta. El primer secretari del PSC al Vallès Occidental, Pol Gibert, es mostra sorprès per aquesta manera de fer.
Un govern al qual la transparència doncs, va ser bandera, no?, i que vam fer inclús una regidoria pròpia de transparència per aquest tema, doncs veiem com el retard és molt important i dificulta normalment la tasca de l'oposició. El que esperem és que sigui, evidentment, un tema d'incapacitat, segurament una mala gestió i no un tema de mala fe. No, que no intentin dificultar o ficar pals a les rodes a la tasca de l'oposició, més quan ara mateix són solament les forces polítiques que lideren l'acció del govern a Sabadell, com hem vist amb el darrer ple, amb el qual esperem que no sigui voluntat d'intentar torpedejar la tasca de l'oposició, sinó que sigui simplement, com moltes vegades passa amb aquest govern, una manca de capacitat per tirar endavant una vegada més una acció pròpia del govern.
El síndic municipal en funcions, Josep Escartín, ja ha confirmat que obrirà un expedient i es documentarà per comprovar si la queixa del PSC està justificada. En cas de ser-ho, demanarà responsabilitats del govern de Matías Serracant.
No sé què em respondran i no sé si hi hauria la resposta, igual la veurà ja el nou síndic o síndica, no? Però que jo l'obriré, sí.
Des del PSC asseguren que la falta de resposta del govern municipal és una pràctica generalitzada amb totes les formacions amb representació a l'Ajuntament.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Les entitats sobiranistes no comparteixen la decisió del president del Parlament d'ajornar el ple d'investidura. Els portaveus del Comitè en Defensa de la República i Sabadell per la Independència defensen la legitimitat de Carles Puigdemont de ser president i alhora lamenten la fractura generada entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
Jus Merino, portaveu del CDR de Sabadell, ha justificat que ahir a la tarda mantinguessin la concentració al davant del Parlament.
Bueno, a nosaltres ens va semblar malament. De fet, bueno, vam estar tot el dia allà a Barcelona, inclús ens vam intentar quedar-nos a la nit, perquè nosaltres el que pensem és que hem de tirar endavant i que si anem reculant cada dos per tres, això no arribarem enlloc.
Des de Sabadell per la Independència també coincideixen en que l'ajornament suposa un entrebanc per restituir Puigdemont i es basen en els resultats del 21 de desembre com a val per investir-lo. Tot i així, Francesc Baró, coordinador de l'Assemblea, reconeix els perills que podria haver suposat la votació.
L'embat de l'Estat és molt potent. Llavors s'ha de valorar tot molt bé i sobretot que no pugui perjudicar els hostatges polítics que té l'Estat espanyol. Vull dir que no pugui perjudicar doncs, i que puguem aplicar també ja, polítiques efectives i polítiques per anar avançant amb el que es vol. Vull dir, poder començar a fer ja un procés constituent, poder començar a fer polítiques socials, fins i tot doncs, lleis que han estat tombades pel Tribunal Constitucional, doncs, que es puguin tornar a restablir.
Tant Merino com Baró defensen el caràcter pacifista i no violent de les manifestacions, també la d'ahir al recinte de la Ciutadella, i asseguren que les detencions o les càrregues que es van viure no canvien la manera de manifestar-se.
La jornada viscuda ahir al Parlament, precisament, i a les esferes polítiques, va deixar molts interrogants. L'ajornament d'aquest ple d'investidura va generar una fractura entre el bloc sobiranista i segueix planant sobre l'ambient les amenaces judicials del govern espanyol, amb el risc de repetir la situació de declaració d'independència, que no es va fer efectiva. Per entendre millor aquesta situació, el programa Al Matí ha entrevistat l'analista polític Pau Canaleta, que ha donat algunes respostes.
Quines són les diferents visions que hi van mostrar Junts per Catalunya i Esquerra Republicana?
Hi ha dues visions de l'independentisme sobre el que cal fer després de tot el que ha succeït. Una més a curt termini, més tacticista, que diu hem de continuar sent astuts i actuant doncs superant els obstacles, intentant doncs, ser més hàbils i més llestos que l'Estat, i l'altre que diu hem de plantejar una estratègia a llarg termini, que la representaria més Esquerra, i en canvi l'astúcia i el curt termini aniria més de la mà, en aquest cas, de Junts per Catalunya. És obvi que una mirada llarga, la figura del president Puigdemont doncs, té un paper més secundari, i en canvi en una mirada curta, la figura del president Puigdemont té un paper principal, no?
Quina d'aquestes dues estratègies és més efectiva per la independència?
Si el que es vol és provocar inestabilitat i posar en contradicció a l'Estat, a curt termini és la més útil, no? Però si el que es vol realment és aconseguir la independència, no hi ha altre camí que ampliar la majoria social. Després del resultat del 21 de desembre, tenint en compte el resultat del 27 de setembre i que pel mig va haver-ho d'octubre, no hi ha altre camí per l'independentisme, es vulgui o no canviar la majoria social, perquè és que és molt difícil aconseguir la independència sense tenir el 50% dels vots.
Si s'hagués mantingut, la investidura de Carles Puigdemont hagués estat efectiva?
Clar, ha de sortir publicat el document oficial de la Generalitat, que en aquest cas depèn del govern espanyol, fins que no s'aixequi el 155, i a més ha de signar-ho el rei d'Espanya. Per tant, no deixaria de ser, és a dir, un president no del tot efectiu, sinó més simbòlic que efectiu, perquè, òbviament, aquestes dues condicions no es complirien. A part, el Tribunal Constitucional segur que impugna, vull dir, suspendria la votació, etcètera, etcètera.
El reglament del Parlament estableix un període de 2 mesos entre la primera votació per a la investidura i la convocatòria d'eleccions. Aquests 2 mesos es poden començar a comptar a partir d'ahir?
Auguro que sí que començarà en breu a córrer aquest temps, no? I, per tant, es buscarà una solució per part de l'independentisme per no anar a unes eleccions, i jo auguro també que anirem a una solució una mica com la del 2015, en què a última hora doncs, es va trobar una fórmula per investir un president que no era a l'esperat.
Repetir eleccions pot ser una bona opció per als independentistes?
Els resultats del 21 de desembre per l'independentisme és molt bo. És cert que pot haver-hi una part de l'independentisme, algun partit, que consideri que encara podria ser millor, no només per ell, en aquest cas Junts per Catalunya, sinó fins i tot que l'independentisme en sortís reforçat, perquè si no hi hagués una participació molt alta i amb un independentisme mobilitzat com està a l'entorn dels 2 milions de vots, doncs podrien tenir més escons i més percentatge i superar la barrera del 50% dels vots, no? Però això sempre és un risc.
L'analista Pau Canaleta identifica diverses figures que poden ser candidats alternatius a Puigdemont, però sentencia que el procés sempre sorprèn i que en el lideratge també sorprendrà. I a nivell general, més enllà de Sabadell i de la comarca, arriben noves informacions relacionades precisament amb tota la investidura de Carles Puigdemont. Entre altres coses, s'han filtrat unes imatges on Puigdemont diu a Comín que tot s'ha acabat i que ell ha estat sacrificat. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen. En el missatge, Puigdemont també considera que es tornen a viure els darrers dies de la República Catalana i que l'han sacrificat. La cadena de televisió ha aconseguit els missatges gràcies a una càmera que estava gravant sense que l'exconseller de Salut, Toni Comín, se n'adonés. Puigdemont i Comín han anunciat que emprendran accions legals per la filtració dels missatges.
I d'altra banda, la revista nord-americana Time col·loca Puigdemont entre els 5 fugitius geopolítics més buscats del 2018.
El líder de Junts per Catalunya comparteix la llista amb altres personatges com el fundador de Wikileaks, Julian Assange. La revista aprofita per repassar la seva situació i acaba dient que potser algun dia l'estat espanyol haurà de permetre un referèndum legal que hi hagi o no Puigdemont liderant el moviment independentista.
I Sáenz de Santamaría demana a Torrent obrir una nova ronda de consultes amb els grups parlamentaris per tal de trobar un candidat alternatiu a Puigdemont.
La vicepresidenta del govern espanyol l'insta a buscar diputats tant entre els partits independentistes com entre els constitucionalistes. La vicepresidenta del govern espanyol, en aquest cas, ha afegit que no pot creure que entre més d'un centenar de diputats no hi hagi cap que sigui capaç de recuperar el camí del diàleg i el consens. Sáenz de Santamaría ha indicat també que l'obligació del seu executiu és pensar en els catalans, que és el que han estat fent durant tot el període de crisi.
I després de les mobilitzacions d'ahir, els Mossos han obert parcialment l'accés al Parc de la Ciutadella, però mantenen un ampli dispositiu policial entorn de la Cambra Catalana.
Encara es manté tancada, però, la porta del passeig Lluís Companys, on ahir es van viure aldarulls entre manifestants i policia. Tot i l'obertura del parc, els Mossos mantenen un ampli dispositiu a l'entorn del Parlament, on aquest dimecres l'activitat mediàtica i política ha baixat en intensitat respecte al que es va viure la jornada d'ahir.
Uns Mossos que han estat criticats pel líder de Ciutadans, Albert Rivera, que ha assenyalat que el dispositiu policial no ha estat el correcte
correcta i que depèn del govern espanyol.
En declaracions aquest matí, Rivera ha assegurat que un Parlament espanyol s'ha de protegir amb tots els mitjans que tingui al seu abast. El dirigent de Ciutadans també ha remarcat que no pot entendre com és que un miler de persones poden assetjar el Parlament i que s'està fart de veure com a Catalunya es trepitja l'estat de dret.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Aparquem la política per parlar de salut, perquè l'Hospital de Sabadell diagnostica cada any 50 nous casos de malalties inflamatòries intestinals, com la malaltia de Crohn o colitis ulcerosa. Ara mateix el Taulí atén més de 1.000 pacients amb aquestes patologies, que afecten una mitjana de 353 pacients per cada 100.000 habitants en el cas de la colitis i 191 de malaltia de Crohn.
Les dues malalties cròniques es diagnostiquen, sobretot, en pacients joves que presenten símptomes com dolor abdominal o diarrea en forma de brots. Des del Taulí asseguren que el diagnòstic no és fàcil, però aconseguir-ho en una fase inicial pot ser molt beneficiós per als afectats. Ho ha apuntat al matí de Ràdio Sabadell Albert Villòria, membre de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal del Taulí.
Contra abans diagnostiquis el pacient, abans li pots posar un tractament que seria més efectiu i controlaràs millor els símptomes. A efectes d'evolució, si és a poc plaç, no hi hauria problema. El que passa que a vegades és difícil diagnosticar-ho, sobretot quan el pacient no té símptomes molt florits. Clar, si tu tens un pacient que t'arriba amb dolor abdominal, diarrea, amb sang, això crida l'atenció. El pacient s'espanta, és lògic.
Clar, evidentment.
I això doncs ens ajuda a avançar amb els diagnòstics.
L'atenció oferta des del centre sabadellenc, però, és una de les més qualificades, segons la qual la Fundació Ad Qualitatem. Aquesta entitat ha atorgat una certificació de qualitat a la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal. Villòria admet que l'atén el pacient amb uns recursos que la majoria dels centres no tenen, com un hospital de dia o professionals de disciplines diferents.
Ho tenim ben cobert, sempre hi ha necessitats que podríem avançar i necessitats de més recursos per donar millor servei, però dintre del que és la unitat ho tenim bastant ben estructurat en això, no? Sobretot en l'atenció continuada, i que moltes altres unitats careixen d'aquesta atenció personalitzada.
Amb aquesta atenció i un tractament adequat, els pacients de Crohn i colitis ulcerosa poden portar una dieta variada sense problemes. Per al moment més durs del brot, existeixen campanyes com la de No em puc esperar, a través de la qual els establiments de restauració permeten anar a lavabo als afectats per aquestes malalties sense demanar explicacions.
Ràdio Sabadell. Notícies.
I un apunt en l'àmbit de successos, accident de trànsit aquesta nit al passatge Sant Pau de Riu-Sec de Sabadell.
L'incident ha ocorregut aquesta matinada poc després de 11:45, quan un turisme va sortir de la via i va produir danys a 3 arbres. La conductora de 27 anys ha estat traslladada al Parc Taulí amb pronòstic lleu.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter @amuntaltaló. Amuntaltaló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Viu la teva ciutat amb Diari de Sabadell.
Tota la informació local i comarcal.
Cada dimarts, dijous i dissabte, Diari de Sabadell.
Disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També t'hi pots subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
En 22 de les 23 jornades disputades fins ara, el Deportivo Aragón, el filial del Zaragoza, ha estat dins la zona de descens. El CUE arriba a la nova Creu Alta despenjat i apurant les poques opcions de permanència que li queden. Però el Sabadell, el centre d'esports, necessita refer-se de les últimes 3 ensopegades i més a l'estadi, on no acaba d'arrencar.
Tenemos muchas ganas de ganar ya en casa, todos los partidos son complicados, tenemos la mala suerte de que en casa no estamos consiguiendo los puntos que queremos y que necesitamos.
Sabadell en joc.
Toni Saligrat recupera per la cita Marc Martínez, però perd per sanció a 2 dels seus 3 centrals, Aleix Coc i Pol Moreno. Com el suplirà? diumenge, en horari matinal, des de 2:15, Centre d'Esports Sabadell, Deportivo Aragón.
Hola, sóc Miguel, capità del Sabadell, i escolta nosaltres els partits cada cap de setmana a Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps, estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
I sortim més enllà de Sabadell i de la comarca per aportar altres informacions més enllà també de la política. Comencem parlant del preu dels lloguers a Barcelona, que arrossega Catalunya i que supera nivells de bombolla immobiliària.
Per primera vegada, el preu mitjà de llogar un pis a Barcelona supera els 900 euros. Són dades del tercer trimestre facilitades per l'Incasòl, segons els contractes firmats. En només 3 anys, els preus del lloguer han augmentat més d'un 26%. Catalunya també està patint una pujada molt elevada i ja supera el preu que marcava el 2007 en plena bombolla immobiliària i gairebé iguala al màxim històric de 2008.
Intoxicat greu un home en un incendi en una casa de Lloret de Mar.
L'incendi s'ha produït a les 3 de la matinada cremant la planta baixa d'una casa de la urbanització de Montgoda. Al pis superior de la casa hi havia un home inconscient a causa de la inhalació de fum i els serveis d'emergència l'han portat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un bomber també ha patit lesions lleus pel mateix motiu.
El Mobile World Congress seguirà a Barcelona si hi ha un entorn estable i segur.
El consell delegat de la patronal organitzadora ha previst que el 2018 serà la millor fira que s'ha fet mai i preveu superar els 108.000 assistents de l'any passat. El congrés, que se celebrarà a finals de febrer, compta amb un pla de seguretat que s'ha fet conjuntament amb els Mossos i altres especialistes d'arreu del món. A més, el congrés incorporarà també tanques protectores per incrementar la seguretat i es farà una prova pilot de reconeixement facial dels assistents.
Els Estats Units fan pública una llista negra del Kremlin amb més de 200 noms.
El Tresor dels Estats Units ha anunciat que aviat prendrà noves sancions econòmiques contra Rússia i ha publicat una llista amb els noms de les persones que podrien ser sancionades. La llista s'ha publicat en part com a represàlia per la suposada ingerència de Moscou a les presidencials nord-americanes del 2016. La reacció del govern rus ha estat una protesta, però de moment no aplicaran sancions contra Washington.
Recte final del Notícies Migdia. 7 municipis de l'àrea metropolitana, entre els quals hi ha Sabadell, creen la MAP, l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública.
La contraportada.
Representants de Barcelona, Badalona, El Prat, Cerdanyola, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa s'han reunit aquest migdia a la sala de tinents de l'Ajuntament de Barcelona per crear aquest òrgan de suport a les poblacions que vulguin avançar cap a una gestió pública de l'aigua.
Obrir l'aixeta per rentar els plats, dutxar-se al matí o posar una rentadora són accions que requereixen d'aigua. Per parlar de com es gestiona aquest recurs escàs, 7 ajuntaments de l'àrea metropolitana, conjuntament amb entitats com Enginyers Sense Fronteres o les empreses de gestió pública de l'aigua, han creat un espai per compartir coneixements. El representant sabadellenc, el tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Sabadell, Joan Berlanga, apunta que és una eina per compartir informació i estratègies amb els consistoris que ja compten amb la gestió pública.
Hem constituït una associació per col·laborar, per treballar junts, per avançar cap a un model de la gestió pública de l'aigua. Com sabem tots, l'aigua és un bé bàsic, imprescindible, per a totes les persones, en la qual doncs, en alguns espais està gestionat per el sector públic i en altres està pel sector privat i en altres són sectors mixtes. En aquest sentit, els municipis que hi participem doncs, volem col·laborar i treballar per avançar cap a models públics.
En aquest sentit, Berlanga ha destacat que el govern ha descartat que el govern porti al ple una nova proposta per la municipalització abans de la fi de la legislatura. Un exemple que ja ho ha fet és gestió pública és a Terrassa, que el passat setembre va aprovar un ple en ple una gestió pública de l'aigua, o al Prat de Llobregat, que fa una gestió pública des de 1988.
I parlant de la gestió de l'aigua, posem punt i final al Notícies Migdia d'avui.
Totes les notícies que us hem explicat aquesta mitja hora les podeu trobar ampliades al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Tornem a la 94.6 a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre amb Pau Duran. I ara arriben els esports, l'Hotel Suís de la mà de l'Adrià Arroyo. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.